Bell. Què tal? Salutacions, molt bon dia. Aquest dimarts 15 d'octubre, al primer cafè de Ràdio Estel, analitzarem la llei d'educació, l'anomenada Llei Verda. Això serà en el Mirador de l'Actualitat, amb Ignasi Miranda. També amb els convidats Rafa López, diputat del Partit Popular, Jesús Martín de la UGT i Adrià Parellada, professor de religió. A l'entrevista d'actualitat parlarem de la proposta de finançament catalana plantejada a Madrid pel Partit Popular Català. L'analitzarem amb Santi Rodríguez, diputat del Partit Popular al Parlament de Catalunya. I ja en la segona hora, com cada dimarts, tindrem la secció Solidaritza't i entrevistarem també Josep Maria Puiggener, que acaba de publicar el llibre Proses per la llibertat de la nació. També avui comptarem amb el Sagrari a casa nostra, amb Josep Maria Martí Bonet.
Comunica't amb el Primer Cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa, @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Sara Cruz, molt bon dia.
Molt bon dia, Mercè.
A partir d'ara i fins les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla, Mercè Raga. La producció, David García i Ferran Capdevila. La redacció, Gerard Campos i Miquel Vera. A la selecció musical, Maria Sierra Rodríguez. I a les vies de so, Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit, repassem les notícies més destacades del dia.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
I comencem explicant-vos que el Partit Popular es nega a cedir qualsevol tracte diferencial amb Catalunya en matèria de finançament. El president espanyol, Mariano Rajoy, intenta calmar els ànims dels seus companys de files, assegurant-se que no hi haurà cap canvi de cromos.
Doncs sí, Mariano Rajoy i el Partit Popular han hagut de calmar els ànims, com deies, dels seus barons en el primer comitè executiu nacional del PP, des de la proposta de Sánchez Camacho d'un finançament singular per Catalunya. En la seva intervenció porta tancada, Rajoy ha deixat clar que no té acords amb ningú. Segons fonts populars, el president espanyol ha negat cap canvi de cromos amb Catalunya i ha deixat clar que tampoc no hi serà en un futur. I d'altra banda, la secretària general del Partit Popular, Maria Dolores de Cospedal, ha explicat que la presidenta del Partit Popular de Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, s'ha dirigit als barons del partit per expressar que en cap moment s'ha mostrat contrari al principi de solidaritat amb la resta d'Espanya.
La solidaridad del sistema en su conjunto y la equidad en el trato a los ciudadanos. Y ese mismo criterio ha sido mantenido también por la presidenta del PP de Cataluña.
En tot cas, Mariano Rajoy s'ha compromès davant de la planta major de la seva formació a publicar les balances fiscals al desembre, però no tots els barons s'han mostrat contents per aquest anunci. Rajoy, que també ha confirmat que al març estarà enllestida la reforma fiscal, ha explicat que el nou finançament té un calendari fixat al segon semestre de l'any 2014 i també un mètode de càlcul decidit i que no es mourà d'això.
Mentrestant, l'expresident del govern espanyol, José María Aznar, insta a posar en marxa una gran política diu nacional basada en els principis constitucionals.
Ho ha fet a Sant Sebastià durant la presentació d'un llibre sobre les víctimes del terrorisme. Aznar també ha qualificat els nacionalismes, sense anomenar Catalunya, de reaccions i destructius. L'expresident ha avisat Rajoy que el silenci sobre Catalunya pot danyar la veritat, diu, tant com la mentida del nacionalisme. En aquest sentit, Aznar ha demanat posar fi al desfalc de sobirania nacional que s'està duent a terme per part del nacionalisme més destructiu i reaccionari, ja que el seu parer persegueix el desballestament de la nació i també de l'Estat.
Repassem altres notícies. El president de la Generalitat s'ha referit per primera vegada a les manifestacions del 12 d'octubre a Barcelona. Dos dies després de la Hispanitat, ha destacat que els actes a favor de la unitat d'Espanya s'hagin fet, diu, amb absoluta normalitat i amb un aire cívic.
Davant les diferents xifres d'assistència a la concentració de la plaça Catalunya, Mas no ha volgut valorar-les, però sí que ha apuntat que va tenir una dimensió molt més reduïda que la via catalana. En qualsevol cas, ha recordat que les urnes donen xifres exactes. Mas ha afirmat que és més fàcil comptar vots que manifestants.
La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, ha lamentat la mort als 76 anys de Max Kanner, primer conseller de Cultura de la Generalitat entre els anys 1980 i 1984.
Era historiador de la literatura catalana i home clau de la cultura del país en els últims 50 anys. De Gispert ha lloat la seva trajectòria, tot assegurant que Kanner va dissenyar els fonaments de la política cultural del país.
Per cert, Saraí també coneixíem la mort del fotògraf mallorquí Toni Catanya. El fotògraf va guanyar el Premi Nacional d'Arts Plàstiques de la Generalitat i el Premi Nacional de Fotografia del Ministeri de Cultura. Ha mort a la capital catalana als 71 anys. I avui es commemora el 73è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys al fossar de Santa Eulàlia, al castell de Montjuïc, a mans de la dictadura franquista.
Els actes d'homenatge han arrencat a primera hora d'avui, a les 6 del matí, amb una marxa de torxes al cap del castell, i a mig matí hi haurà també la tradicional ofrena floral a la tomba de Companys, al fossar de la Pedrera, i una altra al monument dels Immolats.
Obrim crònica internacional. Segons acabem de saber, una vintena de morts en un terratrèmol de 7,1 graus a les Filipines.
Doncs sí, Mercè, com deies, almenys 20 morts de moment és el que sabem al centre de les Filipines per un terratrèmol de 7,1 graus a l'escala de Richter. El sisme ha passat aquesta matinada a la regió de Cebu, una de les més turístiques d'aquesta zona. Més d'una trentena de persones han quedat ferides. L'arxipèlag filipí està sobre l'anomenat anell de foc de l'oceà Pacífic, una zona de gran activitat sísmica.
Repassem altres notícies internacionals. Optimisme a Washington de cara a arribar a un acord per desbloquejar el pressupost. Els senadors republicans i demòcrates han acostat posicions per poder apujar el sostre del deute del govern.
Doncs sí, tot després de més de dues setmanes, recordem, discutint sense arribar a cap punt d'entesa amb un govern federal tancat per la falta de liquiditat i amb l'economia sota el risc de rebre les greus conseqüències. En aquesta crisi, la reforma sanitària proposada per Obama ha estat el centre de les discussions, ja que els republicans posaven la seva anul·lació com a condició per incrementar aquest límit del deute. Dijous és la data límit per assolir un acord, ja que, si no, els Estats Units farien suspensió de pagaments.
Una operació policial en un barri de Moscou ha acabat amb la detenció de 1.200 immigrants.
Segons fonts periodístiques, la policia ha fet una batuda preventiva i ha traslladat els detinguts a la comissaria per comprovar si tenien o no els seus papers en regla. Aquesta batuda de les forces de seguretat es va fer ahir al sud-oest de la capital russa. L'endemà recordem que hi hagués greus incidents de caràcter racista protagonitzats per unes 2.000 persones, 400 de les quals van ser detingudes. Tot plegat va començar després d'una manifestació convocada per grups nacionalistes per protestar per l'assassinat d'un jove rus a mans, presumptament, d'un immigrant del Caucas dimecres passat.
Tres dels sis treballadors de la Creu Roja que van ser segrestats diumenge a Síria i un voluntari de la Mitja Lluna Roja siriana han estat alliberats, segons han confirmat fonts del Comitè Internacional de la Creu Roja a Ginebra.
Tots quatre es troben bé, segons han explicat les fonts que han assenyalat que ara esperen tenir notícies sobre la situació dels altres tres treballadors encara retinguts. Twitter està la plataforma de difusió que ha fet servir un portaveu de la Creu Roja per donar a conèixer aquesta notícia.
En esports comencem parlant de futbol, i és que avui la selecció espanyola es pot classificar per al Mundial del Brasil.
Té moltes possibilitats, Mercè, de classificar-se, ja que només necessita un punt contra Geòrgia. Víctor Valdés, Piqué, Alba, Busquets, Puyol, Iniesta, Xavi, Cesc i Pedro aspiren a ser a la llista amb el dubte de Tello. També avui es pot classificar Xile, la selecció d'Alexis Sánchez, i és que un empat entre xilens i equatorians els classificaria tots dos. Adriano, Neymar, Dani Alves, Mascherano i Messi ja fa temps també que saben que seran al Brasil si les seves lesions els ho permeten, així que quedaria el dubte de la selecció de Camerún d'Alexson i també la Mèxic de Jonathan Dos Santos, que segons hem sabut fa poca estona es planteja deixar el Barça per jugar amb la seva selecció.
Després de tenir dos dies de descans, el Barça va tornar ahir a la feina per preparar el duel de dissabte al camp de l'Osasuna, tot i les baixes dels jugadors que estan concentrats amb les seves respectives seleccions.
Tata Martino va dirigir una sessió preparatòria amb els 11 jugadors disponibles del primer equip. Leo Messi està la principal novetat d'aquest entrenament. Cal recordar que el temps de baixa pronosticat pel crac argentí va ser de dues setmanes. De moment, Messi s'ha perdut, recordem, els duels contra el Celtic i el Valladolid. Puyol i Mascherano, de la seva banda, van tornar també a treballar ja amb normalitat.
I per acabar, avui parlem de l'Espanyol, perquè ahir va tornar al matí als entrenaments després de dos dies de festa.
Doncs sí, Mercè, va fer la vista posada en el partit aquest dissabte en què s'enfronta al colíder de Lliga, un Atlètic de Madrid que encara no coneix la derrota en les 8 jornades que s'han disputat.
Estàs escoltant El primer cafè de Ràdio Estel.
Notícia curiosa del dia.
Doncs la Generalitat estudia estendre a tot Catalunya el pla pilot de reciclatge d'envasos que va fer ara fa uns mesos a Cadaqués després de l'èxit d'aquesta iniciativa. Aquesta iniciativa consisteix a retornar a l'usuari 5 cèntims que van deixar en dipòsit a canvi de l'envàs que van comprar. Recordem que entre el 15 d'abril i el 30 de juny els comerços adherits a aquesta iniciativa sostenible van recuperar més del 75% dels envasos de begudes que havien venut.
I en clau cultural us destaquem avui que Miguel Bosé va oferir un concert únic el pròxim dilluns 14 d'octubre, és a dir, ahir, al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
Doncs sí, l'artista va oferir el seu últim concert de la gira Papito, el tour que l'ha portat per mig món i que recupera els millors moments de la seva carrera. Miguel Bosé ha estat nominat als premis Latin Grammy pel seu treball discogràfic que dona nom a la gira Papito en les categories de millor àlbum vocal pop contemporani i el de l'àlbum de l'any. A més, també ha estat assignat persona de l'any 2013 per l'Acadèmia Llatina de la Gravació. El concert es va fer en els actes de celebració del 35è aniversari del diari del Periódico.
Serà un quart de nou. Bon dia, us parla Ignasi Miranda. El Papa Francesc va assegurar ahir en una reunió amb els participants en l'assemblea plenària del Pontifici Consell per a la promoció de la nova evangelització que es necessiten cristians que facin visible la misericòrdia de Déu a l'home d'avui. En aquesta línia va recordar que la crisi de la humanitat contemporània no és superficial, sinó profunda. El Sant Pare va dir també que la nova evangelització, mentre ens anima a tenir el valor d'anar contracorrent, de convertir-nos d'ídols al Déu únic i veritable, utilitza el llenguatge de la misericòrdia, format per gestos i actituds més que no pas per paraules. En el mateix discurs, el pontífex va agrair el servei que ha fet aquest dicasteri durant l'any de la fe i va recordar als membres del Pontifici Consell que la nova evangelització comporta despertar en els cors i les ments dels nostres contemporanis la vida de la fe. Sobre el fet que moltes persones s'hagin allunyat de l'Església, Francesc va fer una crida a l'autocrítica i no a buscar culpables. De casa nostra destaquem que la parròquia de Nostra Senyora de la Purificació de Bossòst, a la Vall d'Aran, va anunciar ahir que ha recuperat tres peces d'art robades i tornades sota secret de confessió. Es tracta de tres frontals d'altar d'estil barroc datats al segle XVIII i que havien estat sostrets de l'església al novembre de l'any 1999. Els frontals d'altar es troben en bon estat de conservació. El robatori de les peces es va produir concretament el 8 de novembre de 1999, quan uns lladres s'havien amagat a l'interior de l'església i un cop tancada van poder treballar sense ser descoberts i van fugir per la porta del darrere després de serrar una barra de ferro del reixat. Els tres frontals d'altar han estat tornats, com dèiem, sota secret de confessió i formen part d'un programa decoratiu unitari d'estil barroc i són un important testimoni de la rellevància del treball en fusta policromada del barroc pirinenc. L'acte de retorn de les peces es va fer ahir a la tarda amb la presència del vicari general del Bisbat d'Urgell, Josep Maria Mauri, l'arxiprest de la Vall d'Aran, Pere Balaguer, el rector de Bossòst, Lluís Eduard Salines, i l'alcalde d'aquesta localitat aranesa, Francesc Rodríguez, entre altres personalitats.
fet aquest repàs, què hi diuen les portades dels principals diaris de l'estat espanyol? Comencem parlant del Mundo. Aznar demana a Rajoy que lideri Espanya davant del separatisme. Al País, els barons imposen a Rajoy el debat sobre el finançament. L'ABC, Aznar demana contundència davant del separatisme. I el diari La Razón, els cambrers de Renfe hauran de parlar les llengües cooficials.
Pel que fa a les portades de casa nostra, totes bastant similars. Rajoy, els barons, no canvio cap cromo amb Catalunya. I subtitula el cap de l'executiu central, no permetrà cap tracte singular per a ningú en el finançament. El diari Ara titula cap gest i subtitula també no canvio cap cromo amb Catalunya, amb una foto de Mariano Rajoy. El Punt, avui, el mateix, Rajoy, jo no canvio cromos amb Catalunya. I finalment el diari El Periódico obre amb una foto en portada de Miguel Bosé. Miguel Bosé al Liceu, l'artista repassa 3 dècades d'èxits en el tancament de la gira Papitu. I d'altra banda també titula 2.000 conductors han anat a la presó en un any madura contra els delictes de trànsit.
El descosit, amb Gabriel Genescà.
Com cada dia, el traductor i filòleg Gabriel Genescà ens aporta el descosit del dia. Gabriel, a quin article l'has posat avui al fil de l'agulla? Molt bon dia, Gabriel.
Hola, Mercè, què tal? Mira, avui voldria parlar de la il·lusió i la bogeria dels catalans a propòsit de dos articles que he llegit a les darreres hores a la premsa. D'una banda, l'entrevista a Pilar Rahola, que publicava ahir el diari digital VilaWeb, i de l'altra, l'article d'avui de Toni Aire a Nació Digital, titulat Mad Max Scanner, dedicat a l'exconseller de Cultura mort ahir. Comencem per la il·lusió. Arran del procés pel dret a decidir impulsat a Catalunya els darrers mesos, Rahola, membre del Consell Assessor per la Transició Nacional, ens advertia que hem d'estar preparats per tot, fins i tot per una eventual suspensió de la Generalitat de Catalunya. Davant d'aquesta eventualitat, em va cridar l'atenció les paraules de Rahola. Deia que havia demanat al president Mas i a Oriol Junqueras què passaria en aquest cas, és a dir, com respondria Catalunya si fos suspès a l'autonomia. I li feia l'efecte que no tenien cap resposta preparada. Això, potser, en una qüestió tan capdalt com aquesta, no podem improvisar. Podríem concloure, doncs, que la il·lusió ha d'estar empaltada d'un cert pragmatisme si no volem passar d'estar il·lusionats per un projecte de futur a ser uns il·lusos per haver engendrat uns somnis irrealitzables. I a propòsit de la bogeria, recomano la glossa que avui fa Toni Aire a l'exconseller Max Kanner. Aquests darrers dies, personalitats destacades, entre elles Felipe González, José Manuel Lara i Ignasi Guardans, s'han posat d'acord a dir que això de la independència és impossible. Enfront d'aquesta actitud, Aire esbossa la trajectòria de Max Kanner, que va formar part d'una generació, diu ell, d'uns bojos que des de la clandestinitat van desafiar els mals averanys dels senyors dels possibles i dels impossibles, i van imaginar el futur que ara vivim. Van fer que la resta somiés en aquest futur i finalment van ajudar que esdevingués real. I així va renéixer la Generalitat, va sorgir TV3, la Gran Enciclopèdia Catalana o el Teatre Nacional de Catalunya. Podem concloure, doncs, que la bogeria, empaltada de realisme, és el camí que obre portes al futur. En definitiva, Mercè, els catalans hem de tenir la il·lusió dels il·lusionats i no la dels il·lusos, i la bogeria dels bojos com Kanner i no la dels esbojarrats. Si ho fem així, i a més, ens aixequem ben d'hora, ja saps què ens passarà.
Gabriel Genescà, déu-n'hi-do, has fet una oda de tot plegat, eh?
Molt bé.
Vinga, molt bon dia, Gabriel, gràcies.
Fins demà, a l'hora.
Ràdio Estel.
Hola, sóc el Xavi Coral.
I jo, la Sara Cruz.
Som els presentadors de la nit.
I us hi esperem a tots.
Recorda, el 15 de novembre, a l'Auditori del Fòrum de Barcelona.
Jo també hi seré.
Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any més que mai ens unim en una vetllada que serà inoblidable. Reserva't el divendres 15 de novembre per unir-te a nosaltres. I creus? Vine. Més informació al 93 409 2770 i a les webs radioestel.cat i catalunyacristiana.cat. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Si vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. A l'hora de comprar, poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a les 9 i 10 del matí, dins del primer cafè, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Àrea de serveis. El trànsit.
Passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí. Coneguem com se circula aquesta hora per autopistes i carreteres catalanes. Des del RAC, Roger Serra, molt bon dia.
Hola, bon dia. Comencem parlant de la B30. Això és el lateral de l'autopista AP7, doncs bé, a la zona de Sant Cugat del Vallès, i tenim un accident en aquesta B30 en sentit nord, en sentit Girona. Sembla que l'acaben d'enretirar, però ha deixat aturades de 4 a 5 quilòmetres entre Rubí i Sant Cugat. Això, com us dèiem, a la B30, lateral de l'AP7, sentit nord, sentit Girona. A banda d'aquesta incidència, en principi ja resolta, val la pena comentar l'autovia A2, amb aturades entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts, i més endavant entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, on hi ha molt de trànsit en aquest cinturó del litoral. B23 també són trams de retencions, Molins de Rei, Sant Feliu, a Sant Just, més endavant, a tocar de la Diagonal, déu-n'hi-do, la B23, ara amb molt trànsit baixant cap a la ciutat de Barcelona. Autopista del Vallès, els vehicles s'aturen, sobretot a Sabadell, en sentit Barcelona, també ho fan de forma intermitent, un 2 quilòmetres a l'autopista del Maresme, tram de Badalona, en sentit Barcelona. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Roger, molt bon dia. Connectem ara amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia, ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet, bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
I coneguem finalment quin temps ens esperen les pròximes hores de la mà del nostre meteoròleg, el Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, bon dia. La jornada d'avui ha començat amb més núvols. Això ha impedit que la nit fos tan freda com les anteriors. Per tant, han pujat una mica les temperatures mínimes i avui, quan sortim al carrer, no notarem un ambient tan fresc o fred com dies anteriors. Ara mateix tenim 19 graus a Barcelona, i a 18 a Tarragona, i tenim 14 graus a Lleida i a Girona. Unes temperatures diurnes que avui també pujaran una miqueta respecte a les d'ahir, i en general se situaran entre els 20 i els 25 graus, per tant un ambient molt agradable al centre de la jornada, per no dir un pèl càlid, a punts de les comarques de l'Ebre i també comarques del Pla de Lleida. Tindrem més núvols i fins i tot aquesta tarda aquests núvols poden arribar a donar ruixats cap a l'àrea del Pirineu. A la resta de Catalunya, el núvols i d'envellable durant tot el dia, estones amb més clarianes, estones amb cel una miqueta més cobert, però sense pluges. De cara als propers dies encara pujaran més les temperatures, i així com avui parlem de màximes d'entre 20 i 25, demà ja seran d'entre 23 i 28 graus. Per tant, ambient calorós al centre del dia, només amb una mica de fresca a primeres hores del matí, i demà tindrem un temps també variable, sense precipitacions, i els propers dies es continuaran mantenint aquestes altes temperatures diurnes. Compte, però, que a primera hora del matí encara farà una mica de fresqueta.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom: Bracafé. A Bracafé torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafé. Trobareu Bracafé a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. A Ràdio Estel, el primer cafè. Els dimecres a 2:15 del matí, la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Marsans Maluquer, resoldrà tots els nostres dubtes sobre les nostres joies a la sessió Joies de Vida, del primer cafè. Com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i molt més. Envia'ns les teves consultes al mail alprimercafe@radioestel.cat i la Rosa Marta et traurà de dubtes. Joies de Vida, els dimecres a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Sent client de Caixa Empresa, com creu que serà el seu préstec ICO a la Caixa?
Estic segura que tota la tramitació serà simple i flexible gràcies a l'assessorament del gestor de negoci de l'oficina.
A la Caixa posem a la seva disposició els préstecs ICO per donar suport als projectes d'inversió i d'internacionalització que tingui, tan fàcil com li cal a la seva empresa. Caixa Empresa. En els negocis sempre estem al seu costat.
Aconsegueix amb La Vanguardia el nou smartphone Samsung Galaxy Pocket Neo lliure i al millor preu, amb pantalla tàctil, sistema Android 4.1, xarxes socials i les millors aplicacions. Aquest diumenge a la cartilla i emporta't un Samsung Galaxy Pocket Neo lliure per només 69,99 €. Amb La Vanguardia. Centres de recollida Condi Supermercats.
El mirador de l'actualitat.
La Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa, coneguda també com la Llei Wert, es va aprovar dijous passat al Congrés amb majoria absoluta, però només amb els vots del Partit Popular. Ara només queda el tràmit del Senat, mentre bona part del món de l'educació continua protestant contra un text que, almenys entre un grup important de responsables i treballadors d'aquest sector, sembla que té més detractors que no pas partidaris. Sara, novament, bon dia.
Bon dia, Ignasi. Doncs sí, aquesta nova llei que tira endavant, recordem, sense canvis importants sobre el text del govern i sense suports addicionals, fixa el castellà com a llengua vehicular de l'ensenyament a tot l'Estat, inclou itineraris flexibles també a quart de secundària, segons si es vol continuar fent batxillerat o bé formació professional. També estableix la potenciació de les matèries instrumentals de matemàtiques, llengua i idiomes, i les avaluacions finals en acabar cada cicle, que s'unificaran i es fixaran des de Madrid. La història de la Llei Wert, la LOMCE, està marcada per un clar distanciament entre els canvis educatius que vol introduir el govern espanyol i una part important de la societat. Hi ha un consens de fons davant la necessitat d'una legislació educativa pactada per evitar que els canvis de govern propiciïn reformes i engrandeixin allò que molts han qualificat ja de veritable selva legislativa. La nova llei està pensada per millorar la qualitat a través de més reconeixement de l'esforç, més autonomia per als centres i una equiparació de la religió de les matèries avaluables, entre d'altres punts. En la seva intervenció al Congrés, el ministre José Ignacio Wert va recórrer l'informe PISA d'adults per justificar la necessitat de canviar la llei educativa i ha insistit també que la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat de l'Ensenyament no ataca pas la immersió lingüística ni suposa tampoc cap menysteniment per les llengües cooficials. En qualsevol cas, aquesta és la reforma educativa que neix amb més oposició en l'actual democràcia. L'oposició considera que la llei no solucionarà els problemes que té plantejats l'educació i, de fet, ha segellat un pacte per derogar-la quan canviï la majoria parlamentària. Consideren que la LOMCE ataca la igualtat d'oportunitats, suposa un retrocés en la qualitat educativa i també transgredeix les competències autonòmiques. Entre les institucions de l'Estat, la Generalitat ha estat des del primer moment la que ha mostrat una de les posicions més beligerants contra aquesta reforma educativa pel qüestionament de la immersió lingüística i també la invasió de competències, i ja ha avançat que la portarà al Constitucional quan s'aprovi definitivament. Aquesta serà la setena reforma educativa de la democràcia espanyola. Un cop aprovada, el projecte de llei passarà al Senat, on els grups poden presentar-hi esmenes. Si se n'aprova alguna, el text tornarà al Congrés per rebre l'últim vistiplau. Si no, s'aprovarà directament a la Cambra Alta.
Gràcies, Sara. Amb aquests punts comencem el mirador d'avui. Avui volem plantejar aquests i altres temes en un nou mirador amb Rafael López, diputat del PP al Parlament, concretament portaveu popular a la Comissió de Polítiques Socials de la Cambra Catalana. Senyor Rafael López, molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia, gràcies per convidar-me.
També ens acompanya avui Adrià Parellada, que és professor de religió. Senyor Parellada, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Bé, entrem en matèria. La Llei Wert, entre les protestes i l'oposició de molts ciutadans, tirarà endavant. Hi ha alguna via de solució a això que nosaltres ens hem atrevit a qualificar de distanciament? Perquè hi ha un distanciament amb la societat. Sembla que no hi ha una unanimitat davant d'un pacte, sinó que hi ha una llei que s'ha aprovat per majoria.
Bé, això és les regles de la democràcia, no? Les lleis s'aproven per majoria. El que passa que és cert que vosaltres heu comentat dues coses que jo volia matitzar, no? Entrant en matèria. Després podem fer l'anàlisi de com està la situació de l'educació a Catalunya, i a Catalunya i a la resta de la nació, no? A tot Espanya. Però vull manifestar dues coses. Primer, aquesta llei no és una reforma educativa. És a dir, no canviarà, bàsicament, el que entenem pel sistema educatiu espanyol. No ho canviarà. Fa reformes puntuals. Per què fa reformes puntuals? Per una senzilla raó, perquè quan tenim un 25% de gent que surt de l'escola sense cap tipus de qualificació, un 25%. Un 25% que a mi m'agrada molt mirar les dades, perquè jo crec que és el que ens mostra en la crua realitat. Diu, ataca la igualtat. És que no hi ha res més desigual que les persones que ens diuen, fixa't, les famílies que ens escolten ara mateix, que ens diuen que tenen problemes per arribar a fi de mes, el 45% dels fills d'aquesta família surten de l'escola sense cap tipus de qualificació. En canvi, aquelles famílies que ens diuen que no tenen cap tipus de problema per arribar a fi de mes, és a dir, és un tema socioeconòmic, només el 7% dels fills surten sense cap tipus de qualificació. És a dir, tenim una desigualtat educativa de sortida molt important. Per tant, hem de posar remeis. I quins són els remeis que hem de posar? Doncs els remeis que l'OCDE, que els països de l'OCDE han aplicat. És una bestiesa dir que hem de fer avaluacions al final de les etapes? Jo crec que no. 24 dels 34 països de l'OCDE ja ho apliquen. És una bestiesa dir que hem de donar més poder a les escoles? Més autonomia? Jo crec que no. Ara, això vol dir que si li donem més autonomia als directors i més autonomia a les escoles, hem d'exigir també millors resultats, i per tant hem d'exigir resultats. És a dir, jo crec que hi ha un conjunt de mesures que són molt necessàries. Jo no entenc, de veritat, no entenc els atacs de l'oposició. Jo sempre dic dues coses. Des de que tinc ús de raó, a mi m'agrada molt la política, per això vaig estudiar Ciències Polítiques, des de que tinc ús de raó, hi ha dues coses que en aquest país sempre diuen que s'estan fent. Primer, centralitzant competències, i segon, privatitzant-ho tot. Miri, si s'hagués fet realment, avui en dia no hi hauria ni serveis públics i totes les competències estarien en mans de l'Estat.
Però sí que algunes empreses públiques s'han privatitzat o alguns serveis.
Hi ha serveis que s'han externalitzat. El que hem de preguntar, fixa't, jo crec que el que hem de preguntar és no si han de ser públics o privats, no si han de ser públics o socials. Per exemple, el tercer sector social gestiona molts serveis, sinó on es gestiona millor. Per què? Per garantir els resultats.
Si són eficaços.
És el que ens demanen. Els ciutadans no ens demanen que sigui públic o privat o concertat, ens demanen resultats. I per tant, nosaltres el que volem és una llei per garantir resultats. Repeteixo, no és una llei per modificar el sistema educatiu en general, sinó per introduir aquells canvis que els països de l'OCDE han suposat unes millores significatives.
Ara entrarem a comentar diferents qüestions, com les crítiques per la segregació de classes o altres, o altres crítiques que hi ha. Però, senyor Parellada, vostè què en pensa?
Sí. Bueno, jo com a professor de religió estic més especialitzat en el tema de l'assignatura de religió, però abans d'entrar en aquesta matèria, per no canviar tant el tema del debat en aquest moment, pues volia posar un exemple que il·lustra una mica el que ha dit el nostre company Rafael López respecte de la necessitat de fer una reforma educativa, no? Per una banda, l'informe PISA, que des de fa diversos anys està posant de relleu les mancances i el nivell del nostre sistema educatiu, i després un exemple. Diuen allò de que val més que mil paraules una imatge, no? Uh-huh. Setmana passada, costarà de creure als nostres oïdors, i és verídic l'anècdota que ara explicaré. Classe de religió, primer d'ESO, 7 alumnes que tinc de religió, poso un mapa mundi a la pissarra sense noms dels països, només amb les cordilleres, i aleshores començo a preguntar als alumnes pues, on està Itàlia, on està Anglaterra, van trobar. Hi ha una alumna que diu que no vol sortir, i dic, home, confia en mi, surt, que faré una pregunta fàcil. Li pregunto on està Espanya al mapa mundi i no m'ho troba. Vull dir, i això, doncs, pues, d'un alumne de 7, un alumne normal...
Que ha passat aquesta mancança tampoc és generalitzada, no?
No, evidentment, però és molt cridanera, no? I, bueno, de tant en tant, pues, alumnes que no troben França, alumnes que fan el contorn d'Àfrica... No, vull dir, algo està passant en el nostre sistema educatiu, i tot el que sigui uns retocs, com ha dit Rafael López, uns retocs que no és un canvi en globalitat, però pues, jo crec que este és necessari, absolutament necessari.
Avui hem convidat també un representant del sindicat UGT, Jesús Martín, delegat de les comarques del sud de Barcelona, el Penedès i el Garraf. No ha arribat, en tot cas, com que desconeixem coneixem el motiu, esperem que encara es pugui incorporar i també defensar la seva posició, que aquí estem al servei de tots, dels favorables i dels contraris. Però volia matisar alguna cosa al senyor López.
Sí, jo volia matisar algunes coses que em sembla important. És a dir, això que ens comentava el company té tota la raó. És a dir, hi ha un problema de coneixement, hi ha un problema no només de coneixement, sinó de capacitat, és a dir, d'aplicació d'aquest coneixement. Mira, jo poso, fa poc hem vist una anàlisi, un informe PISA, el que feia referència a la companya abans, una anàlisi PISA que parlava de la gent gran, dels adults, gent gran, no, els adults.
L'informe d'adults,
sí. L'informe d'adults. Clar, algú pot suposar, clar, és cert, i això és una anàlisi que hem fet moltes vegades, és cert, durant el franquisme, en aquest país va haver-hi una ignorància, jo no sé si fomentada per l'Estat, però una ignorància, jo vaig ser el primer de la meva família que va estudiar a la universitat, i això passa a totes les famílies, tinguem memòria històrica d'on venim també. És a dir, en aquest país s'han fet molts esforços educatius, és cert. S'han fet molts esforços educatius perquè el 90% dels nens catalans estiguin doncs, a una escola bressol, o la majoria de nosaltres haguem estudiat fins a l'escola obligatòria. És cert que després tindrem problemes, i tenim problemes, com deia, aquest 25% d'alumnes que surten sense cap tipus de titulació, que els hem vist que després són els que engreixen diguem-ne la bossa de ninis, no? Si mirem la gent, per exemple, i són unes dades que jo trobo aclaparadores, escolta, mira, si mirem la bossa d'atur juvenil actualment, veiem que un 68% d'aquelles persones que tenen titulació superior, parlo de titulació superior, universitat i formació professional de grau superior, és a dir, no ens oblidem de la formació professional de grau superior, no podrem aprofundir, però és un dels temes que parla la llei, la formació professional. El 68% tenen feina. Això se'n va al 31% d'aquelles persones que surten sense cap tipus de titulació. Però el que deia, l'anàlisi de PISA, fixa't, una dada molt important. Hi ha un clar, aclaparador, diguem-ne, una clara i aclaparadora dada en els majors de 55 anys. És a dir, estem molt per sota de la mitjana de l'OCDE. Majors de 65 anys, de 55. Quan baixem entre 45 i 55, ens trobem que estem a la mitjana. Però fixa't, els menors de 45, és a dir, hi ha hagut una millora. Va començar la democràcia, es van fer els esforços entre tots i va millorar. Però fixa't, els menors de 45 no hi ha cap tipus de millora. És a dir, què ha passat durant aquests anys de democràcia que no hem trobat cap tipus de millora? Jo crec que és el moment, i és una de les dades que reflecteix, que és necessari doncs, fer alguna reforma. Repeteixo, reformes importants, i són aquelles reformes que a la resta de l'OCDE han funcionat. I poso un exemple, i amb això acabo, eh?
No, tranquil.
I poso un exemple. Aquells països de l'OCDE que han introduït, per exemple, les avaluacions a final de cicle, al final d'etapa, han millorat entre un 20 i un 40% els seus resultats. Per què? Perquè fomenta l'estudi. Perquè si tu saps que t'enfrontaràs a una avaluació, fomentaràs l'estudi. I d'una nada, a mi no m'agrada comparar educació i recursos econòmics, però és important. Cada persona que repeteix costa tot el sistema, a tots, 7.000 euros. Això vol dir que estem destinant 24.000 milions d'euros a les persones que repeteixen. Tots, els recursos de tots. Jo crec que hem de fer reformes per evitar que aquesta repetició es produeixi.
Ara sí que tenim, en aquest cas, per connexió telefònica, Jesús Martín, delegat de la UGT a les comarques del sud de Barcelona. Hola, bon dia, senyor Martín.
Hola, molt bon dia. Disculpes, perquè per un malentès jo no he pogut ser allà. Ara estic canviant a Tarragona.
Digue'm. No es preocupi que són coses que passen. En tot cas, ens hauria agradat tenir-lo aquí i ho farem si li va bé uns minuts via telèfon. Bé, una consideració general sobre la llei Wert, la llei de millora de la qualitat educativa que s'ha aprovat ja al Congrés i que sembla que tirarà endavant, si no igual, gairebé igual de com està, i només amb el suport del grup del govern, del PP. Quina valoració fa? Hi ha alguna via de solució a aquesta mena de distanciament que s'ha donat entre una part de la societat i la comunitat educativa i el mateix govern?
Dissortadament no. En un principi opinem que s'han tingut oportunitats per crear un consens, que ja vaig indicar en una altra ocasió aquí a Ràdio Estel que el ministre Gabilondo es va esforçar fins a l'últim moment, i aquesta voluntat de diàleg no s'ha tingut en cap moment ni amb els actors ni amb els governs de les respectives autonomies. El que no es pot pretendre és fer una llei d'un país, un país que està en evolució, que està emmarcat en un marc europeu, i en canvi, quan hi hagi un canvi de govern, tindrem una vuitena llei d'educació. Això un país com el nostre no s'ho pot permetre. La LEC té unes mancances, segons alguns, però com a mínim es va crear un consens entre els dos grans partits d'aquell moment, entre Convergència i Unió i el Partit Socialista. I això és el que li retraiem al govern del PP, que només hagi pactat algun petit aspecte amb un grup com UPyD, però la resta absolutament s'ha fet al marge de la comunitat educativa i dels governs autonòmics.
Sí.
I això un país com el nostre no s'ho pot permetre.
A més de Jesús Martín de la UGT, amb qui estem parlant ara mateix, ens acompanyen a l'estudi de Ràdio Estel, recordem-ho també per als oients, Adrià Parellada, professor de religió, i també Rafa López, diputat del PP, portaveu popular a la Comissió de Polítiques Socials del Parlament de Catalunya. Per exemple, el senyor Rafa López, quan li diuen que no hi ha hagut diàleg, vostès des del PP que contesten?
Home, la voluntat de diàleg s'ha de donar per dues parts. És a dir, jo no sé què passa en aquest país, que sembla que l'esquerra té com a propietat l'educació. Nosaltres vam proposar, fixa't, quan van arribar al govern a l'any 96, nosaltres no ho vam fer com el Partit Socialista. Fixa't que el Partit Socialista ja ha anunciat, quan va arribar el 2004, que derogava la LOCE, i ara...
Una llei que no es va arribar a aplicar,
Pilar
del Castillo.
I ara diuen que quan arribin la derogaran. Per què? Quina voluntat de diàleg existeix aquí? Els mateixos arguments que va ser a l'inici de la llei són els arguments ara. Clar, quan tu poses arguments maximalistes i arguments de sempre, és a dir, privatitzes, va en contra de la igualtat, va en contra de l'equitat, és a dir, els arguments de sempre, clar, no hi ha diàleg possible. I el que s'amaga és una incapacitat de l'esquerra perquè quan el centre o el centre-dreta està governant, doncs faci reformes. A mi que em diguin quina de les reformes que hem fet a la llei, quina de les reformes que s'apliquen en altres països, recordo, per exemple, una de les coses que ha provocat més escàndol, les avaluacions a final d'etapa. S'estan fent a 24 dels 34 països de l'OCDE. Aquesta reforma va en contra de què? En contra de l'equitat, en contra de l'igualtat, en contra de l'autonomia?
En tot cas, les crítiques arriben també pel que es considera doncs, un elitisme que es promou. Aquestes són algunes de les crítiques que arriben.
Però clar, a mi que m'expliquin, jo com a sociòleg, que m'expliquin l'elitisme on està. És a dir, fa avaluacions és elitista? Llavors què farem? Una escola sense avaluacions? Perquè tenim aquest concepte elitista? Jo crec que això de l'elitisme em sona més a teories dels anys 60.
O classisme, diuen, classisme també.
No, fer avaluacions no és classisme. És a dir, el que ha de garantir l'escola és la igualtat d'oportunitats de sortida. És a dir, el que no pot ser, el classisme és que actualment el 45% dels fills de classes amb recursos educatius baixos, amb recursos socioeconòmics baixos, el 45% surtin de l'escola sense cap tipus de titulació, mentre que el 7% de les classes altes en surten. Això sí que és classisme.
No sé si senyor Jesús Martín de la UGT ha pogut escoltar tot el que deia ara el representant del PP.
Estem en total discrepància amb el que afirma el senyor López,
sí.
Perquè en un principi ni ells van firmar la LEC.
La llei d'educació de Catalunya no la va aprovar el PP.
No està aprovada pel PP, és a dir, mai no han tingut una voluntat de consensuar res. En tot cas, si l'han consensuat, ha estat amb certs grups d'interessos econòmics, com estan fent amb la sanitat, però el que està molt clar, el que està molt clar és que no han tingut una voluntat d'integrar els altres. Són gent de pensament únic.
Quan diu vostè grups econòmics, es refereix a patronals educatives o fundacions educatives? O a què es refereix?
Algun tipus, sí, algun tipus de negoci que pot estar enfosquit, com per exemple el negoci de la FP, i hi ha coses que han d'estar molt més clares.
Uh-huh.
I perquè, per exemple, un dels problemes que té la l'ONCE ja d'entrada és la memòria econòmica. Es vol implantar un model de formació professional bàsica quan encara no es compta ni amb el professorat de les noves titulacions que hi hagi. Clar, i això és un problema, perquè, per exemple, si a Catalunya la nostra consellera ha hagut de retallar un 20% per aplicar el PQPI, per exemple, la dotació anterior era de 5 milions d'euros i actualment és de 4 milions d'euros, doncs, és clar, com podem pretendre que hi hagi diners suficients com per contractar tot aquest professorat? Jo crec que hi ha molt de soroll per no res.
Bé,
tot plegat.
Una última rèplica sobre aquesta qüestió, senyor Rafael López, grups econòmics o...
Bueno, a mi m'agradaria que m'ho expliquessin, és a dir, quan em diuen, quan fan una acusació d'aquest tipus, que jo crec que és una acusació, bueno, que des del sindicat sempre es fa l'acusació, no? Sempre tot respon a obscurs interessos que ningú coneix, no? Que ens expliqui en quin obscur grup s'està primant i, segon, on ho diu de la llei. Perquè ara ha parlat, per exemple, de formació professional. Primer, si la senyora consellera ha retallat els PQPIs, no és que ha hagut de retallar. Perquè moltes vegades, quan parlem de la Generalitat, sembla que pobra Generalitat no ha hagut de retallar perquè no li queda més remei. Ara, quan és el govern central, és que són molt dolents i hi ha obscurs interessos que li fan retallar perquè així... Vull dir, si ha retallat és perquè ha volgut retallar. És a dir, els PQPIs és una política que fa la Generalitat. Ara, la formació professional ho diu molt clar. El que hem de fer és, i és el que diu la llei, no diu una altra cosa, el que hem de fer és donar major flexibilitat perquè els alumnes, des dels 14 a 15 anys, ja puguin crear el seu itinerari professional. Què és el que està passant ara? I aquí tenim un professor, jo crec que ens podrà dir si és el que passa. Actualment tenim una sèrie de gent, sobretot als últims estadis de l'educació superior, que no volen continuar perquè no volen anar, per exemple, cap a una universitat. No és millor donar més flexibilitat perquè aquesta gent ja pugui entrar en itineraris professionalitzadors, per exemple, i no és millor que els PQPs actuals, que no condueixen a res, no tinguin una conducció que et vagi, per exemple, cap a una primera qualificació professional? Jo crec que això és millor. I no és millor que després el sistema sigui flexible perquè puguin anar a la universitat? Perquè moltes persones d'aquesta gent, i parlo, per exemple, d'electrònica, o parlo, per exemple, de formació professional, doncs del grau tecnològic, a lo millor molta d'aquesta gent, després de passar per aquí, poden anar a la universitat a estudiar una enginyeria. Això és flexibilitat i això és el que s'està fent a la Unió Europea. Curts interessos, sinó major flexibilitat i major transparència del sistema.
Ara anirem a més qüestions, senyor Adrià Parellada.
Això és absolutament Perdoni. Fals. Sí. Perquè, mira, els PQP, una de les coses bones era que permetien que un alumne que podia ser un nini, tenir una segona oportunitat, tenir un títol i, a més, poder accedir a estudis superiors. Era una manera real i econòmica de recuperar gent entre 16 i 25 anys, cosa que amb la nova llei això no condueix absolutament. És un carreró sense sortida. Com un pobre xaval amb l'edat de 13 anys estigui assignat a aquesta educació bàsica, de bàsica, està condemnat a l'ostracisme per tota la seva vida. Per ser mà d'obra barata. No? I bé. Això no ens ho podem fer com a país industrialitzat que som.
Doncs bé, discrepància de fons ha quedat clara. Senyor Parellada, vostè com a professor i com a home d'educació.
No, sigui una mica el tema de què s'està conversant. Jo volia dir que l'ensenyament des de l'any 1985 ha estat en mans de l'esquerra. Totes les lleis d'educació que s'han aplicat han estat en mans de l'esquerra.
Si no s'han aplicat cap, aquesta seria la primera.
Estem parlant de la primera reforma de la dreta, per dir-ho així una mica esquemàticament. Els resultats fins ara, com hem dit al començament d'aquest programa, no han estat positius i jo crec que toca un canvi, no? Aleshores, deixem que es facin aquestes reformes i després si els resultats els analitzarem, veurem si són bons o si són dolents. I després una coseta, estem en un país que és molt crític, molt partidista en el sentit de criticar el que fa l'altre partit. Tenim aquesta cultura, i poso un exemple, no? I amb això acabo aquesta petita intervenció. Es parla de que la religió serà ara avaluable, no?
Sí.
Senyors, la religió ja és avaluable, per favor, i és avaluable des de la llei anterior, que és la LOCE, que la va fer el govern socialista. És avaluable, serveix per passar de curs, vull dir, o per no passar de curs.
D'acord, també, d'altra banda, perdoni'm que l'interrompi, amb un principi constitucional, no? La Exacte. Llibertat d'elecció de model educatiu per les famílies.
Exacte, ja és avaluable, i aleshores es critica que el govern del PP la faci avaluable. No, és que ja ho era. El que es farà ara avaluable, a més, la novetat és que l'alternativa a la religió serà avaluable, però no la religió que ja ho era. És veritat que abans no comptava per fer mitjana, per passar d'etapa, però bueno...
No era computable per la mitjana.
No era computable, i ara sí que serà computable. Però és una petita diferència en lo fonamental, servir per passar de curs, ja ho era. I ho havia fet justament el Partit Socialista, aquesta innovació, i que ara la critiquen.
Bé, senyors, en tot cas, l'assignatura de religió potser, per raons de temps, no serà el tema fonamental, però podem tornar a entrar-hi després. Abans que res, la qüestió de Catalunya i el tema lingüístic, que també és molt important. A Catalunya sabem que el debat és complicat per diferents motius, però la qüestió de la llengua ha marcat molt, no?, la discussió i l'opinió pública. Vostès com ho veuen? Per exemple, el senyor Rafa Luna, des del PP... Rafa López, disculpi.
Som dos, sí, sí. Perquè la gent que ens escolta ho sàpiga, som dos diputats...
L'he enviat a Tarragona, ell és diputat per Tarragona.
Rafa Luna i Rafa López, home, i ho fa molt bé, jo soc de Gràcia.
Disculpi, com que són dos Rafes...
Som dos Rafes, sí, a més els dos Rafa. Ens distingeix el grup per Rafa Lu i Rafa Lo, imagina't.
Doncs vostè és Rafa Lo, sí.
Em preguntaves...
Sí, pel tema de la llengua, vostès com ho defensen, per exemple, des de Catalunya?
Però és que, mira, jo crec que la llengua hem defensat tota normalitat.
Aquí... És veritat, com diu el senyor Bert, que aquí no es qüestiona la immersió, que es podrà tenir l'escola en català encara.
Però és que, torno a repetir, on posa la llei que ens carreguem la immersió lingüística? On ho posa?
Bé, es diu que es garanteix l'ensenyament vehicular en castellà o l'educació en castellà.
És a dir, clar, si des d'un punt de vista de que estudiar en castellà vol dir no estudiar en català, és a dir, quan diem vehicular vol dir que les escoles podran ofertar ensenyaments que no siguin lingüístics, és a dir, més enllà del català i del castellà, en castellà i en català. Per cert, a secundària és una cosa que es fa de forma normal.
Però la llei catalana estableix que ha de ser en català, per això...
No, la llei catalana s'ha de mesurar amb la legislació que surt del Tribunal Constitucional, no?
Hi ha hagut sentències, certament, sí.
El que fa la llei és simplement de dir, escolta, el sistema d'immersió lingüística, a més, la llei ho reconeix, fixa't que la llei posa i ho posa molt clar, sistema d'immersió lingüística. El sistema d'immersió lingüística s'ha d'entendre i s'ha d'aplicar com? Doncs segons les sentències del Tribunal Constitucional. Perquè estem en un estat de dret, vull dir que els polítics, els representants, s'han de regir segons les sentències que hi ha, segons l'estat de dret. L'únic que diu és això. I allò que ha dit el Tribunal Constitucional s'ha d'aplicar. Allò que diu la llei al Parlament de Catalunya s'ha d'aplicar, per cert, jo li volia comentar al senyor Martín que nosaltres vam fer molts esforços per pactar la llei catalana d'educació i si no que miri, mira, perquè a més la vaig portar jo personalment, sinó que miri totes les esmenes que vam fer i les reunions que vam tenir amb el senyor Maragall al Departament d'Educació. Per tant, el que diem nosaltres, escolteu, és que hi ha d'haver normalitat a un país que és bilingüe, el que ha de ser l'escola és en català i en castellà, en tota normalitat, que les lleis, fixa't, la llei de política lingüística s'ha de complir. Què diu la llei de política lingüística? Que els nens tenen dret a rebre el primer ensenyament en la seva llengua materna? Ho diu la llei de política lingüística, no ho diu el Partit Popular, que nosaltres la vam votar en contra, és a dir, la va posar el propi govern. I això com s'ha d'interpretar? Doncs s'ha d'interpretar com diu el Tribunal Constitucional. I l'únic que fa la llei és fer aquesta interpretació. La interpretació del Tribunal Constitucional ha de ser la interpretació que hem de donar a les aules.
Senyor Martín, sobre el tema lingüístic o sobre...
Torno a discrepar disfrutadament amb el senyor López. Penso que la llibre que està inspirada per la Fundació FAES, la part més ultradretana del PP i els únics aliats que ha pogut aconseguir en qüestions lingüístiques ha estat UPyD, que tothom aquí a Catalunya sabem que cap a on tiren. Llavors, penso que han perdut una bona oportunitat per marcar el seu perfil d'Espanya plurinacional i multilingüe, i això, doncs, d'una manera igual, passarà factura, entenem.
Senyor Parellada, perdoni.
Bueno, jo, amb permís dels interlocutors, derivo una mica, si amb el permís del conductor
tant,
del programa,
tant, endavant.
Cap a l'assignatura de religió, i estic contentíssim de que ens acompanyi el diputat del Partit Popular, perquè, per una banda, el vull felicitar efusivament per una raó i el vull demanar a veure si es pot fer algun canvi de coses que crec que estan malament respecte al tractament de la religió. Primera, des de fa molts anys, pues, el problema de la religió era l'alternativa a la religió. Ja era voluntària sempre, però segons quina alternativa posis, segons quin horari posis, l'assignatura queda totalment devaluada. I per això que tenim tan pocs alumnes. Per fi s'ha posat una alternativa única a l'assignatura de religió, que és valors, digui-s'hi ètica, s'ha quedat valors, però bueno, és la idea d'antiga ètica o religió, i això ens farà que tinguem l'alumnat natural, la gent que vol tenir una formació moral i religiosa, acadèmica i cultural, agafarà religió, i la gent que no vol tenir aquesta dimensió religiosa, però sí que vol tenir una formació moral, doncs agafarà valors. Això felicito, sincerament, han estat valents. Dos coses a criticar. Una, la llei anterior va treure una hora de religió a secundària per posar l'assignatura de ciutadania. Ara el PP ha tret ciutadania, però ens hagués agradat molt que ens hagués retornat aquesta hora de religió que es va treure, perquè cada vegada tenim menys hores. A secundària eren 6 hores de religió, la llei anterior ho va deixar en 5. per treure, torno a dir, aquesta, per posar la ciutadania. I després, una cosa encara més greu, si es pot canviar, li demano que intercedeixi com a diputat del Partit Popular, per lo que he llegit, no serà d'oferta obligatòria la assignatura de religió a batxillerat. Això, a més, és un incompliment...
Només seria primària i secundària.
Primària i secundària.
Obligatòria, va ser.
L'educació obligatòria,
a sí. A més que això és una il·legalitat perquè incompleix el concordat, que és un tractat, mentre estigui vigent, és un tractat bilateral que les lleis de cada país han de complir. Això és el que diu en l'apartat d'ensenyament el concordat, que és que s'ofertarà en infantil, en primària, en secundària i en batxillerat. Si no és obligatòria l'oferta, molts centres ja no l'ofertaran.
El problema és que potser el concordat, com que és de 1979, no utilitza aquestes paraules i a vegades l'ambigüitat de... del llenguatge. Bé, en tot cas...
És d'aplicació.
Sí.
És d'aplicació, clar.
És del 79, perquè és com la Constitució.
No, òbviament, però em refereixo que potser no parla de secundària i batxillerat.
Sí, que parla quan concreta, parla d'ensenyament, concreta les etapes.
Utilitza aquestes paraules que són les d'ara, eh?
Sí, concreta. Era fins als 14, però ja existia l'educació.
I aleshores, clar, serà una pèrdua de... Molts centres ja deixaran d'ofertar-la, no hi haurà alumnes i es perdran hores de religió. Això sí que demanaria un esforç de darrera hora per corregir-ho.
Bé, avui en el Mirador ens acompanya en Adrià Parellada, professor de religió, també Rafa López, diputat del PP al Parlament de Catalunya, i Jesús Martín, delegat de la UGT a les comarques del sud de Barcelona. Sobre l'assignatura de religió, senyor Martín, vostès què en pensen, breument?
Nosaltres, la nostra posició històrica sempre ha estat que no hauria de comptar per la nota final, tot i que entenem que el nostre país és un país catòlic, de religió catòlica, i que tothom té dret a rebre el seu ensenyament. Però també respecte ja al que estava dient el company de tertúlia, respecte a resituar-me al batxillerat, dissortadament assignatures de caràcter humanístic han hagut de caure del currículum perquè amb les noves tecnologies el currículum ha canviat. Llavors, assignatures com filosofia, assignatures com llatí, assignatures com, com geografia i història han anat perdent pes en el currículum. I tot ha estat difícil.
Bé.
Llavors, per sort, a les esglésies on es poden rebre encara ensenyaments...
Evidentment. En tot cas, també aclarim que hi ha una diferència entre la catequesi i la classe de religió, això és evident, també.
Sí, però que per sort també es pot predicar cada dia amb la gent. Llavors, en canvi, amb el llatí, amb el grec, amb aquestes natures com història, doncs no hi ha un... Aquest humanisme es perdrà i l'Estat d'una manera o altra ho pagarà.
Perdoni. Ho hem de deixar aquí. Gràcies, senyor Jesús Martín, delegat de la UGT a les comarques del sud de Barcelona. Demanem disculpes als oients perquè a vegades el so no era òptim, però l'hem pogut sentir dintre de tot força bé.
Sí, perquè ara mateix estic a Sant Vicenç de Calders.
Moltes gràcies, Jesús Martín, delegat de la UGT a les comarques del sud de Barcelona, i gràcies també a Rafael López, portaveu del Partit Popular a la Comissió de Polítiques Socials al Parlament, i a Adrià Parellada, professor de religió. A tots tres, fins una propera ocasió. Molt bon dia.
Fins la propera, bon dia.
Adéu-siau.
Ràdio Estel. Notari de tots els temps, guardià de les millors paraules, és la figura i el talent de l'escriptor. Cada dimecres a les 6 de la tarda, Accent dona veu protagonista als autors del moment. Roman Jori entrevista en profunditat els escriptors més reconeguts. Accent, cada dimecres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, el Papa peregrina al Bressol de Sant Francesc. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Escolta, a tu t'agrada estrenar?
Esclar, i a qui no li agrada?
Doncs has d'anar al Corte Inglés. Tenen camises o pantalons d'Ústim per només 29,95 euros. Perquè estrenis el més nou i estrenis nous preus.
Amb el que dius, ve de gust anar-hi i estrenar moda.
I jo t'acompanyaré, perquè com que es renoven constantment, segur que hi ha alguna cosa nova per mi.
A l'octubre estrena el més nou. Estrena nous preus al Corte Inglés.
Joc, jugades i jugadors es mouen en el camp de la vida. És el nou llibre de Francesc Malgosa, Vides en joc, un assaig novel·lístic sobre l'ésser humà.
protagonistes amb qui tothom s'hi sentirà identificat. Un relat que convida al joc net i a desterrar-ne el brut. Vides en joc, de Francesc Malgosa, editat per Claret. Troba-la a les llibreries especialitzades.
Sentim ara Tina Turner, protagonista de l'efemèride del dia, interpretant Golden Eye. Aquesta música ens porta fins a les 9, moment en què seran a l'estudi 1 de Ràdio Estel la Mercè Raga i la Sara Cruz per conduir la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Quedeu-vos amb nosaltres. Fins ara. Shadows as a child, you'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the days, the nights, the tears I've cried. But now my time has come.
Són